Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
Bona nit, us informa Quim Balaguer. En menys d'una hora començarà el decisiu debat de Catalunya Ràdio i TV3 per les eleccions generals d'aquest diumenge. Tots els candidats ja han arribat a les instal·lacions de TV3, on hores d'ara preparen amb els seus equips de campanya els últims serrells. A Sant Joan d'Espí, a TV3, i el Martí Ferrero. Martí, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs efectivament, els 8 candidats són els estudis a TV3 des de fa gairebé una hora i ja han passat per alguna de les fases prèvies a l'inici del debat. Per exemple, la periodista i moderadora Ariadna Oltra els ha reunit al plató principal, al plató número 1 de TV3, per alliçonar-los sobre les regles que hauran de presidir més de dues hores de debat. S'ha sortejat l'ordre d'intervenció de cada candidat a l'hora d'encetar els quatre blocs temàtics de què constarà el debat: relacions Catalunya-Espanya, economia, polítiques socials i pactes postelectorals. I els candidats també han hagut de triar un sobre tancat amb el nom d'un contrincant a qui adreçaran una pregunta directa, que serà la manera com s'iniciarà aquest debat. Abans no comenci aquest últim gran duel de campanya, maquillatge, foto de família, el mateix plató escenari del debat i últims preparatius amb els equips d'assessors. Un debat que es podrà seguir íntegre i en directe per l'antena de Catalunya Ràdio. Martí Ferrero, estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí.
Més notícies en format més breu, Eva Compte.
El nou equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll, liderat per l'extrema dreta d'Aliança Catalana, ha començat a aplicar la seva promesa de mà dura i tolerància zero contra la immigració il·legal. Una piulada del mateix consistori informa que aquest matí la policia local ha trobat un ciutadà marroquí en situació irregular a Espanya que estava dormint en un parc. Segons la piulada, els agents de la policia local han contactat amb la policia espanyola, que un cop fetes les comprovacions se l'han portat per tal d'obrir expedient d'expulsió. Des del seu compte personal a Twitter, l'alcaldessa Sílvia Orriols ha insistit que entrar il·legalment és un delicte i que consentir-ho és generar un efecte crida que pot tenir greus conseqüències econòmiques i culturals.
El govern federal nord-americà investiga Donald Trump per atiar i esperonar els seus seguidors durant l'assalt al Capitoli de Washington el 6 de gener del 2021, que es va saldar amb 5 morts. Kevin McCarthy, president republicà de la Cambra de Representants, afirma que la justícia actua de manera partidista per perjudicar l'expresident.
El president Trump ha pujat a les enquestes i, de fet, supera el president Biden per la reelecció. I què fan? Fan servir les armes del govern per anar contra el principal oponent. Crec que els americans estan cansats d'això. Volen una justícia igualitària.
El cost de produir el raïm per elaborar vi i cava ha pujat un 26%. Per això la Generalitat ha fixat un preu mínim que s'haurà de pagar als pagesos viticultors. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené.
Hola, bona nit. En una reunió a Vilafranca, el Departament d'Acció Climàtica ha presentat els resultats d'un estudi on es calcula tot el que val produir el raïm per fer cava. David Mascort, conseller.
Perquè tothom es pugui guanyar la vida i, per tant, pugui seguir treballant en aquest sector.
El conseller Mascort també ha anunciat ajuts per compensar les pèrdues per la sequera. Montse Gené, Catalunya Ràdio, Vilafranca del Penedès.
El Servei Català de la Salut investiga una dona per haver treballat urgències de l'Hospital de Berga, al Berguedà, sense ser metgessa. La dona va entrar a treballar a l'hospital al desembre i s'hi va estar més de mig any també treballant a urgències. Quan l'hospital va saber la irregularitat, li va obrir un expedient. Des del sector cultural del País Valencià es denuncia el nou cas de censura cultural relacionada amb el català que s'ha conegut avui.
El cantant Joan Alabajos ha qualificat de persecució política i lingüística el que han fet el PP i Vox per retirar el nom de Vicent Torrent, històric membre del grup de cançó popular El Tall, de l'Auditori Municipal de Torrent.
Però mira si són covards, que han esperat a tindre el poder, no?, i tindre una majoria gran sense passar pel ple i, per tant, no podem debatre ni exposar els arguments dels altres partits per a fer una decisió presa directament des de la Junta de Govern local. Unilateralment.
Esports, David Ubach.
Empat de la selecció espanyola d'hoquei patins en la segona jornada de l'europeu masculí que es fa a Sant Sadurní d'Anoia. El combinat espanyol, amb 10 dels 11 jugadors catalans, ha igualat a 3 gols davant de Portugal i ara suma 2 empats. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha avançat que l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ja li ha comunicat a Nico González que no compta amb ell i que és millor que accepti alguna de les propostes que té per canviar d'equip. Pablo Torre, mentrestant, ha passat la revisió mèdica amb el Girona a l'espera que es confirmi el fitxatge d'Oriol Romeu amb el Barça, ja que el migcampista càntabre entra en aquesta operació i marxarà cedit al club gironí. En aquestes pròximes hores s'espera que es faci oficial aquest fitxatge d'Oriol Romeu com a blaugrana, ja que el Barça viatja demà mateix cap als Estats Units per fer-hi un estatge de pretemporada. I en ciclisme, Jonas Vingegaard ha estat el més ràpid en la contrarrellotge de 22 quilòmetres de la setzena etapa del Tour de França. El danès amplia així el seu coixí al capdamunt de la general sobre l'esloveta d'Ey Pogacar i el deixa ara en 1 minut i 48 segons, ja que ha guanyat aquesta etapa amb 1 minut i 38 segons de marge respecte de Pogacar.
Fins aquí les notícies. Conserves Ferrer, els de l'autèntica salsa de calçots, patrocinen aquest espai.
El búnquer.
...1881... Màlaga, Espanya.
Soy gitano, me rompo la camisa.
Saps que hi ha hagut un moment que no sabia si estàvem tirant un àudio d'una cançó o eres tu, eh? Ho has fet bé, eh? Cantes bé, eh?
No, he fet una imitació d'un
tio cantant. No, deixa, no treguis.
No treguis
importància. No, ho has fet molt bé.
M'agrada molt Camarón. Ho has fet bé. Però no puc jo. Puc imitar una mica, però l'autèntic flamenco...
Sí.
Això no es pot imitar.
No es pot imitar.
És una meravella.
Per sort.
Perdona!
Eh?
Perdona que t'interrompi.
Digue'm.
La interrupció.
Sí.
Però 1881, Màlaga, Espanya.
Sí.
Que la biografia de Picasso ja l'hem feta.
Sí, home, ja ho sé, eh?
No podem anar-nos repetint,
que
perquè
no,
la gent se n'adona d'aquestes coses.
No. És cert que en Picasso també neix l'any 1881 a Màlaga, però tranquil, que no estem fent la seva biografia. Avui som a la casa dels Ruiz.
I com es deia Picasso? Pablo Ruiz Picasso. Hosti, Peyu, tard o d'hora passaria, però clar, 470 no sé quantes biografies, és normal. No passa res, tots ens fem grans, Peyu.
És que ja...
Està...
Ja.
I com que, ja ens ho diuen.
Com que som tanta gent escrivint guions, no ens hem coordinat.
Som aquí, com que aquí...
Que hi ha 30 guionistes.
Que hi ha Aaron Sorkin i 35 tios allà picant. És que, de veritat, això també ens hauríem de fer mirar, eh?
Sí, noi. Ai,
però
Déu.
Algú està apuntant el nom dels personatges que estan fent, a part dels oients?
Que... Hi ha aquella dona, la Teia Romaguera, que
la
fa el
Teia Excel. Romaguera i el nano aquell, dissenyador gràfic, que va fer dos orles,
sí,
senceres.
Sí.
Aquella gent ha de tenir clar el
que deia. La Teia Romaguera farà l'Excel, Pablo Picasso, i li dirà, ja s'ha fet aquesta.
La Teia Romaguera, a què es dedica?
Això.
La tenim contractada nosaltres,
aquest
o no?
Aquest Excel, li paguem nosaltres.
Sí?
Sí.
Cobra del corral?
No.
Ah, vale.
No sé de què treballa.
No fotis a més treballadors aquí, que siguin autònoms.
Tranquils.
Que si no l'empresa se'n va a tomar pel cul.
No parlem d'en Pablo Picasso, de veritat. Avui hi ha moltes similituds entre ells, però el nostre protagonista i en Picasso no tenen res a veure. El personatge d'avui es diu Diego Ruiz, i en comptes de venir d'una família d'artistes, ve d'una família de metges. Ho era el seu avi, i també ho són el seu pare i el seu oncle.
Doncs sortirà pintor, per fotre els pares, perquè això és el que passa sempre.
Ja ho veurem. Ara com ara, el pare d'en Diego decideix anar a comprar tabac i fot el camp de casa per sempre més.
Home, no ho facis, això.
No ho facis. Almenys no diguis el tabac, ho inventa't en un altre. El nostre amic se'n va viure una vida miserable amb la seva mare a Còrdoba. Allò és tan desastrós que ni tan sols es poden permetre un plat calent a taula.
Oh.
En Diego s'ha d'esforçar perquè li surti la mirada pura i brillant, perquè la situació és desesperada.
Doncs cap nen s'hauria d'esforçar per tenir la mirada pura i brillant. Cap nen sense mirada pura i brillant.
Ara.
Aquesta és la ONG que hem de muntar. Perquè el del plat calent a taula, mira, però la mirada pura i brillant del nen ha de venir de sèrie.
Sí. Llavors es pot espatllar a la llarga. Sí. Però els nens n'haurien
de... El nen, quan neix...
Mirada pura i brillant.
Fan allò, el clatellot, encara? L'altre dia ho preguntàvem.
No ho sé, perquè...
El metge carda un hòstia al cul?
Jo, la meva, com era cesària...
Sí.
I ja estava plorant tothom.
Clar,
quan
plorava,
va
néixer. Plorava a dins ja plorava.
No va fer falta pagar ningú.
Va.
Jo quasi pego la doctora.
Per què?
Eh? Perquè no em volia... N'hi havia una que no em volia deixar entrar. Quan vam estar tot el dia allà.
Sí.
Vam entrar molt d'hora al dematí.
Sí.
Tot el dia allà.
Sí.
I no, és normal, és normal. I quan era a les 9 del vespre, dic, entre nosaltres, normal no és.
Ja sé que vostè té estudis i jo no, però ja. Confessi.
I llavors ella va fer com... No, potser haurem de fer cesària. Ja, vale, doncs diguem-ho des del principi, no passa res. I llavors, en el moment de la cesària, dic, jo només estic tragant aquí tota la part lletja.
Clar.
I ara no veuré la maca.
Clar, que és quan ragina la meva dona.
Exacte. Per favor. Home, ara que la cosa es posa, que ara. Fins ara ha sigut avorridíssim, ara que es posa més interessant, que hi haurà aquí una mica de sang i fetge, no ho veurem, això. I hi havia una
que no
volia deixar-me entrar. I l'altra va dir, sí, home, sí, deixa que vingui, que ho vegi, que ho vegi. I em van deixar entrar, és espectacular, allò, eh? Ai, surt un nano d'allà dintre. Tot bé, vinga, va! Què hace?
Para.
Sí. Una bestiesa, tu. Sang i fetge, sí. Bueno, escolta, ja no sé on passàvem, de qui parlàvem. D'en Diego. En Diego Ruiz, a Còrdoba, eh?
Sí.
Que viu amb la seva mare, que, pobret, les passa molt fotudes.
Molt fotudes, que té la mirada pura i brillant.
Les penúries li duren 4 anys més.
Hòstia, nano, 4 són molts, eh?
Déu-n'hi-do. Després la mare es posa malalta, com a bona notícia.
Val.
Tan malalta que ja no es pot valdre per ella sola. El petit Diego ha d'anar a viure a casa d'uns parents granadins.
Hòstia, en dues pàgines l'han abandonat dos cops. La mare està fingint, això està més clar que l'aigua.
Sí.
Per fotre fora el nen. El nen ha passat de Còrdoba a Granada, que, que ara mateix, si em demanes, tampoc et sabria dir...
Sí, és bo, dolent. Bueno, siguem optimistes, va, perquè els oncles que l'adopten tenen les butxaques amples i li poden donar uns luxes que abans ni es podia imaginar.
Ah?
Bé. Si mai heu d'anar a viure a casa un tiet, el ric.
Sempre
el ric.
No el solter boig.
No, el ric.
El ric.
Tiet ric. Ara tindrà un plat calent a taula cada dia i una sabata sense forats per córrer sense que li surtin butllofes als peus.
Ja és algú.
De tota manera, el que més il·lusió li fot al nano és poder entrar a la increïble biblioteca privada del seu oncle. L'home té centenars de llibres i en Diego pràcticament se'ls llegeix tots. El que més li agraden són els escrits de Plató. Li entusiasma la filosofia.
Nen repel·lent.
Mort imminent.
Sí,
era, no?
Que vigili, sí. Que la mare ja és malalta, fa 4 pàgines.
A tu et pot agradar llegir Plató i no tens per què ser un nen repel·lent, tampoc.
Té 9 anys, Peyu.
Sí, de fet, sí. Bueno. Deixem-lo que llegeixi Plató.
Ja m'agrada Plató, però Plató t'agrada.
Bueno, però després ens queixem, és que la canalla està tot el dia al TikTok. Doncs pues mira, no estem mai contents. Si llegeix Plató, per què llegeix Plató?
No,
si està al TikTok, per estar al TikTok.
Que llegeixi, si he de triar entre TikTok i Plató, que llegeixi Plató.
Exacte. Amb només 9 anys, en Diego llegeix Plató. I hi ha coses del filòsof amb les quals en Diego discrepa.
Hòstia, nano.
Però...
El nano ha sortit valent, el nano.
En línies generals està molt d'acord amb el pensament de Plató.
Home, sí que és una mica repel·lent, podem 9 anys discrepant de Plató, eh?
Es que lo de la caverna no...
No me...
No, es que no...
No me cuadra.
No, porque lo plantea como un axioma.
Diego.
Diego, que agafa el mòbil un rato.
Agafa el mòbil un rato. L'any 1894, en Diego marxa d'aquella casa per seguir llaurant-se un futur. Abandona la casa dels oncles i viurà a casa d'un altre oncle, el que també és metge, com ho eren l'avi i el pare d'en Diego. El tiet metge que, per cert, viu a Catalunya. Gent aplaudint Catalunya.
És que... Bueno, és que sí,
està bé,
sí.
Està bé.
Sí.
Ens hem de saber vendre.
El nano era a Granada, eh?
Era a Granada. Podia haver acabat molt malament.
El nano era a Granada. Si arriba el mes de juliol i és a Granada, que nen igual se'ns mor.
Exacte. Mira,
estarà Catalunya,
més a Catalunya. L'estiu estarà més bé a Catalunya.
Sí, sí.
Concretament viu a Barcelona.
Oh.
Bueno. No es pot tenir tot. No es pot tenir tot. I compte que aquí sí que hi ha pela llarga, eh? El paio, el tiet, és catedràtic i rector de la Facultat de Medicina de Barcelona.
Oh, carai.
L'oncle envia en Diego a estudiar a una bona escola, on treu unes notes excel·lents. És molt bon estudiant.
Oh, sí que és repel·lent. Sí, a veure si en Diego li foten el cap dins la latrina d'una vegada.
Res.
Que espavili una mica.
No, a més no es diu Diego ja.
Què?
Ara està aprenent català i prefereix que li diguin Didac.
Didac! Ei, Didac!
Para cabeza.
Hombre. ¿Qué pasa, Diego?
Llámame Didac, Quillo, que yo me quiero integrar aquí. En Didac, viva la Mare de Déu de Montserrat. Rosa d'Abril. Morena de la Serra.
En Didac, tu, el nano s'esforça per aprendre català. De tota manera, li costa una mica i decideix escriure el seu primer llibre en castellà. Bueno,
ostres,
una mica en mica, tu.
Sí, sí, no demanem tot de cop.
Jo no...
Acaba d'arribar, eh?
S'ha canviat el nom, que no ho ha fet gaire gent, això, que jo no, conegui.
No, no, cony. Sí que tenim un tio que es diu Joan i posa Juan al DNI,
sí,
encara.
Sí.
Vull dir, hi ha gent que ni ha anat al registre.
El llibre té un nom que potser us permetrà fer-vos una idea de quin tipus de personatge és en Didac. El nano té 15 anys, recordeu,
té
és jovenat,
anys,
eh?
Sí.
Amb 15 anys ha escrit un llibre que es titula...
Va...
El origen del sistema planetario en sus relaciones con la filosofía natural. No he tingut collons ni de llegir-lo bé sencer.
Amb 36 anys.
Sí, noi.
Ja us deia que en Didac arribaria lluny. Sí. Des de la primera pàgina?
Sí.
Jo us ho he dit.
Al cap de poc n'escriu un altre, Fisiologia del sueño, un títol que li permet conèixer un metge catalanista i llibertari que li obre les portes al món de l'escriptura ideològica. En Didac s'autoproclama lliurepensador revolucionari amb una mentalitat molt disruptiva.
Hòstia, va molt fort aquest nano, eh? Hem passat de 0 a 100, eh?
Sí, sí. En 15 anys, eh? Tu què, tu? Ah, jo sóc el lliurepensador revolucionari amb una mentalitat molt disruptiva.
Però si no t'ha sortit ni el bigoti.
Sí, collons, Didac, però t'agrada la Paqui o no? Està bona o no la Paqui? Hòstia, Didac...
La cançó de Shakira, t'agrada?
No?
Si estàvem parlant d'això.
Estàvem parlant d'això, amb què et surto ara?
Què dius de disruptiu, de què?
Abans, quan deies que en Diego era una mica pesat, tenies certa raó, Jair. Resulta que el nano va donant lliçons a tothom, encara que ningú li hagi demanat res.
Jo mai, el nostre Didac, jo no l'he insultat mai, eh?
Bueno, hi ha hagut unes pàgines al principi que tenies certs dubtes, em sembla, eh?
Quan s'ha començat a dir Didac, jo no li he faltat el respecte, eh?
És veritat. Tot i que el nano és un pelma, com que la vida val més caure en gràcia que ser simpàtica, aconsegueix un títol de medicina gràcies al metge catalanista i llibertari de qui s'ha fet amic. A més, l'endolla estudià un màster molt prestigiós a la Universitat de Bologna.
Bueno, que has dit que treia bones notes, potser se'l mereix, aquest...
O potser no, eh?
Ah.
O potser no, perquè resulta que el metge catalanista i llibertari li ha mig regalat el títol i la plaça al màster també, eh?
Hòstia, home, aquest pla a Bologna sí que te'l signo, eh?
Ah, però vaja, sigui com sigui, cursa el màster i troba feina a Itàlia. Fa de psicòleg en un manicomi.
Aquí, en principi, no t'ha de faltar mai feina.
No.
Avorrit no has d'estar avorrit.
No hauries d'estar. Agafa experiència laboral i un bon nivell d'italià, però com per publicar un llibre en aquest idioma.
Tu, Peyu, estàs a 4 classes de poder publicar un llibre en italià.
Sí.
O sigui, parles perfectament ja.
Sí.
I escriure l'italià, més o menys?
Sí, més o menys. Amb alguna falta encara, però bé... Sí.
També hi ha accents oberts i tancats, no?
Ui,
i fan aquella cosa
dels accents
de...
és una mica complicat.
I fan aquella cosa que poden quedar-te un accent obert en una U, els italians?
Sembla que no.
No?
No hi ha arribat a aquest nivell. No hi ha arribat a aquest nivell.
M'has tornat molt loco, no?
T'ho fiquen un apòstrof sense...
Què?
Un po.
Sí.
Un po és P-O i un apòstrof allà.
I aquest apòstrof de què és?
Que hauria de ser un poco. I per estalviar-se el co, fiquen un apòstrof.
Ah, sí? Poder sí que estan avançats, aquesta
sí,
gent, eh?
Sí, van molt per davant. El nostre amic també aprofita l'estada a Itàlia per despendolar-se. Li ha trobat el gust a la nit bolognesa i les ànsies de protagonisme el fan ser un home conegut a tots els bars de la ciutat.
El catalán, amico.
Arriba l'any 1905 i en Didac es queda sense motivacions. Ostres. És l'hora de tornar a fer les maletes i buscar noves experiències. Se'n va a viure a París.
Aquí em deixa que em posi la disfressa. Em posaré la màscara de psicòleg, ara,
sí.
De sociòleg.
Sociòleg.
Tots els personatges del 1900 aficionats a la mala vida acaben vivint a París. Per què deu ser Peyu?
Bé, m'agrada molt que facis aquesta observació. Està molt bé, aquesta observació.
Avui a l'ofici de viure...
París...
Parlarem de... Bueno, a París.
Heu de pensar que en aquest moment és la capital de l'avantguarda. De l'avantguarda, no, de l'avantguarda, perdó.
La capital de l'avantguarda encara és Barcelona.
Sí, sí, sí. És Francesc Macià, concretament. És la capital de l'avantguarda, no?
Sí.
El modernisme s'ha apoderat de la ciutat, eh? I ara és el bressol de la ciència i de les arts.
Moltes gràcies, Peyu. Passem a... Fem una pausa, ara.
I ara? I parlarem d'absenta.
Que és el que realment li agradava a la gent que anaven a viure a París aquella època. Ell s'hi planta disposat a ampliar coneixements i vida social, sobretot vida social. Pel que fa als coneixements ho té fàcil perquè té estudis en teoria i experiència. I pel que fa a la vida social també ho té bé. També l'ajuda el fet que en Dídac Ruiz es presenta als llocs dient que es diu Dídac Ruiz,
sí,
i que és el cosí d'en Pablo Ruiz Picasso.
M'has dit que no tenia res a veure.
És que
no
tenen...
aquesta pantomima?
És que no tenen res a veure, Jair. Però del que t'expliqui en Didac, te n'has de creure la meitat.
Hòstia, santa nana.
Ell li va bé per entaular conversa, diguéssim, i perquè...
Home, digues el cosí d'en Picasso. Home, sempre, sí que va bé. Sí,
sempre
va bé.
Una mica de tema dona.
Sí, sí.
Ah, muy guapo, Guernica. Almenys una rèplica la tens.
Sí, 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 sí.
S'inventa que és el cosí filòsof d'en Picasso.
Hòstia, nano.
Però no és el seu cosí. Fet, ni tan sols es deuen conèixer. El nostre amic fa una estada curta a la capital francesa, però s'hi passa prou temps com per aprendre geometria, àlgebra i francès. Publica un parell de llibres i de passada es torna un assidu a les cocteleries.
Vaja.
La ciutat li agrada, però una oferta de feina el reclama a Catalunya a finals del 1906. El manicomi de Girona necessita un directiu...
Ai, 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 ai.
El manicomi de Girona necessita un directiu i cert metge catalanista i llibertari ha proposat el nostre amic per la plaça. En Dídac se n'hi va de pet. Abans de començar la nova feina, ha d'esperar-se que l'antic directiu es jubili. Així que en Dídac viu una temporada a Barcelona on funda una escola de filosofia i on es fa un fart d'escriure punts que acabaran formant part del seu llarg currículum d'escriptor.
Home, de moment és l'única feina que sembla que fa, no?
Doncs sí, escriure. Tot i que acadèmicament sigui psicòleg i es presenti com a filòsof, realment el que fa més és escriure. I veure, això també, eh? Però això només com a afició.
Com a afició. Sí. No s'ha donat d'alta l'epígraf de borratxo?
No, de moment no. De moment no cotitza encara. De moment... De fet, ara fins i tot posa una mica de seny. Resulta que en Dídac ha trobat temps per enamorar-se.
Ei.
Enamorar-se de l'Esperanza, una segoviana amb qui es casa al cap de 4 dies i amb qui ben aviat té la seva primera filla. De fet, les dues coses gairebé han arribat a l'hora.
Ui, home! Home, anat justet, no?
Sí, sí, sí. No tireu arròs, que hi ha una nena petita!
No,
El naixement de la criatura no li treu temps per continuar escrivint. Ara vol escriure el llibre que té pendent des de fa temps. Un llibre en català.
Ara visca, visca Catalunya.
Ara.
Quin... Un visca una mica ofegat,
home,
de fons.
Un silenci tremendo. I una senyora fent... Visca! Després d'escriure en castellà, italià i francès, en Dídac creu que ha arribat l'hora de publicar alguna cosa en català.
Bé, nano, bé, i si no el deixeu entrar al búnquer, parleu amb mi abans, eh?
El 1907 escriu, llegeixo el títol del llibre,
digues.
De l'entusiasme com a principi de la moral futura. Jo no el compro així pel títol.
Però
està escrit íntegrament en llengua catalana.
Ara! Visca Catalunya! Visca Catalunya, fills meus. D'un tio de Granada, eh?
Visca!
Les publicacions que va traient li serveixen per anar pagant factures mentre no s'incorpora a la direcció del manicomi de Girona. Al final comença a treballar-hi l'any 1908, quan en Dídac compleix 27 anys.
Ai, ai, ai!
Què?
És el club dels 27. Què? És del club dels 27, que
no,
es moren tots els 27.
No, què
si,
dius?
Si passes els 27,
ja està.
És com en Jimi Hendrix.
Bueno, llavors ve la tonteria aquella dels 33, de Jesús.
Sí.
Ai, que s'ha mort com
però
Jesús.
Però no són gaires, no, aquests. No, però si passes el 27, mira, l'altre dia ho parlàvem amb en Quimi Portet,
sí,
que el tio està estupendo.
Home, però perquè
i,
va molt en bicicleta.
Dir, i ell va dir, jo podia haver mort en... Va molt en bicicleta, en Quimi Portet.
Cada
no era en Pep Poblet el que anava en bicicleta.
També
en Quimi
molt.
També.
És un altre tipus de bicicleta.
Ah.
Però el...
Què és? Aquelles que té la de davant molt grossa.
Pep Poblet ve sí, del ran del ciclisme, el fill és ciclista...
Bons bessons.
Bons bessons,
i bons pulmons.
Bones cames, bons pulmons, perquè ha de tocar el saxo.
Clar.
I en Quimi Portet és bicicleta elèctrica, però constància, cada dia. Pam, 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 pam.
Per això està així, eh?
Sí, sí, sí.
Mare que el va parir. I li vaig dir, com és que no vas morir als 27? I diu, hagués tingut moltes opcions de morir als 27.
Sí.
Però quan no mors als 27, llavors ja, ja arribes fins als 170. Sí,
està
sí,
bé,
sí.
Està bé, està bé. Així tu i jo viurem anys, viurem anys.
Oh, els 27 els hem passat ja.
Bé, anava a dir que quan en Dida compleix 27 anys ja sí. Té una nòmina que espanta. Ha nascut ben pobre, però se n'ha sortit. Per a un lliure pensador revolucionari amb una mentalitat molt disruptiva, que és com diu que...
Sí, com
és
el que diu la targeta.
Sí. Dirigir un frenopàtic és una oportunitat excepcional. Fa temps que té teories sobre la bogeria humana i hi ha tècniques que vol posar en pràctica.
Ui. Aquesta és la música que sona?
Sí.
El manicomi de Sal?
Sí. Per exemple, una de les coses que fa quan fa de director al manicomi.
Sí.
El nostre amic imposa un règim d'entrades i sortides dels interns.
Home, però això està, perquè sortint els hi toqui una mica l'aire.
Sí.
El loco no el pots tenir tancat molta estona.
No, se l'ha de deixar sortir una mica.
Estic fent servir la terminologia mèdica sí. De director d'un manicomi. El loco.
El loco.
Que ja no es pot dir manicomi, suposo.
I crec que loco tampoc. Vull dir que de les dues paraules miri, crec que és pitjor la primera.
Miri, el seu tiet, que està loco.
Sí.
El tindrem una temporada més tancat aquí, al manicomi. Aquest m'agrada molt la gent que diu maricomi.
Maricomi. Que sembla com una abreviatura de Maria José, una cosa
sí, sí,
així.
Sí, sí, maricomi.
La maricomi.
La maricomi.
Te ha venido a verte la maricomi. Bueno, a lo que anàvem.
De veritat, eh? De veritat que...
No, miri, ara ja no es pot dir manicomi. Al lloc on tanquen els locos li direm... No, escolti, que acaba de dir locos, senyor. Bueno... Deixa entrar i sortir més, és una mica més flexible.
Sí.
Els deixa sortir, els deixa entrar. Està bé, això, està bé. Sí. Això fa que el centre perdi dos interns. Ah. Un d'ells és violent i comença a apunyalar persones pel carrer.
No, home, no! Home, a l'apunyalador no el deixi sortir.
O que no s'emporti el ganivet, almenys.
Clar.
Hòstia. Els de la Diputació, que són els qui s'encarreguen del control del centre, estan ben emprenyats des del primer dia que qüestionen els mètodes d'en Didac. Com ja heu vist, en Didac té les seves pròpies teories a l'hora de tractar els malalts psiquiàtrics. A més, està escrivint articles incendiaris contra els qui li porten la contrària. Això acaba provocant que més d'un el vulgui fora de la plaça de director.
Didac, dimissió, la gent cridant, això,
sí,
eh?
Sí, sí.
Didac, dimissió!
En castellà.
Sí, sempre. És només l'únic crit...
És cordobès.
L'únic crit en català...
Sí?
Que es fa en una manifestació és independència.
És veritat.
L'altre és tot en castellà.
Perquè és fuera, dimissions... Sí. Sí, sí,
i
sí,
arribarà
sí.
Un dia que serà independència.
Oh. No passa sí, res, no passa
no
res.
Res. No passa
bueno, sí que passa.
Sí que passa, i tant sí, que passa.
Sí, ja, hi ha algú que està apuntant des de lluny?
En Didac, eh? El nostre amic Didac. Que, bueno, que el volen fer fora. Volen fer fora de director. La gent està molt enfadada. De totes maneres, en Didac que és el director, i si no comet cap negligència, si no fot cap bestiesa grossa, és complicat que el puguin fer fora. Ell té la plaça.
Sí, però ha deixat sortir un tio del psiquiàtric que s'ha agradat apunyar la gent pel carrer.
Bueno,
tu, si
bueno.
Fas això amb una plaça de funcionari a la Corpo, et faran fora.
Eh?
Vostè ha posat... Vostè és el director de la Corpo...
Sí.
I ha posat a presentar un programa un tio que ha apunyalat els convidats. Creus que et farien fora?
No, farien fora el tio.
Clar, és veritat.
Probablement.
És veritat.
El que ha apunyalat els convidats.
Jo no sabia que aquell senyor amb un ganivet i un barret de paper de Napoleó al cap es posaria a fer bogeries al mig del programa.
Bé, més enllà d'això i de que la gent no està gaire a favor d'algunes de les seves teories, han dit que està fent bé la seva feina. El problema és que quan tens tanta gent en contra, sempre hi ha algú que pot fer servir alguna informació en contra teu per atacar-te.
Quina informació? Què faran?
Doncs recordeu que en Didac va obtenir una plaça a la Universitat de Bolonya i un màster una mica per la patilla?
Sí, però ha prescrit això.
Aquell metge amic seu, el catalanista llibertari, xerra una mica més del compte. I quan a la Diputació s'adonen que l'historial acadèmic d'en Didac té la mateixa validesa que una tapa de iogurt, l'obliguen a dimitir.
Pobre Didac, tio, el nostre Didac.
El nostre Didac. Som al 1910. Perdre la feina ha estat un cop dur, però afortunadament la seva necessitat d'exposar els seus pensaments el fa tirar endavant. És un escriptor prou reconegut i això fa que li encarreguin escriure un assaig per commemorar el centenari del setge napoleònic a la ciutat de Girona i honorar-ne el màxim responsable, el general Álvaro de Castro.
Álvarez de Castro, però si era un malparit.
Va defensar Girona dels francesos,
però perquè la volia pels espanyols.
També
és veritat. Si aquest tio el tenim molt calat a Figueres, en aquest pavo.
No et cau bé, aquest, eh?
No, home, no.
Doncs mira, a en Didac tampoc, es veu que tampoc li cau bé. No, ni en Didac ni en Prudenci Bertrana, l'altre autor del llibre. Ostres. De manera que l'encàrrec del llibre no acaba de sortir com s'esperaven. El que pretenia ser una obra per lluar el general Álvaro de Castro...
Álvarez,
acaba sent una tesi en què es busca demostrar que l'home era boig com una ceba.
Didac Ruiz,
sí.
Els germans Roca i Marc Gasol haurien de tenir estàtues a Girona.
Sí, senyor.
Que jo sàpiga, no en tenen cap dels...
Crec que no.
Bueno, ho sé.
Bueno, cap dels tres no, que els germans de Roca ja són tres. Cap
sí,
dels cinc.
Però la fas conjunta.
Fas una estàtua.
La fas una?
Un senyor amb tres caps.
Més o menys. Saps allò, que comença amb una base que és tota roca?
Sí, sí.
Tota roca.
Roca, dels germans Roca, clar.
Surten d'una roca com els
tres caps d'una roca.
De Miquel Àngel.
Són els germans Roca.
Els germans Roca.
Clar, clar. Hòstia, com no ho ha fet cap escultor, això, encara?
Doncs... Saps què passa?
Què?
Que som vius els germans Roca i per molts anys toco fusta i ferro.
Sí, sí, sí.
I fer estàtua de gent en vida...
Fa cosa. Una mica de cosa, sí.
Cosa,
quan es morin els germans Roca...
Que faltin molts anys.
Falta molts anys.
Sí.
Un escultor que faci això. Una roca amb tres caps. Sí. Saps, germans Roca. Oh, la metàfora de la roca. Ah, molt bé. En fi, el nostre amic, el Didac Ruiz, sí? Li va prou bé haver fet el llibre perquè, tot i que els conservadors el deixen verd, els radicals de dins la Diputació el recompensen tornant-lo a col·locar a la feina. Torna a dirigir el psiquiàtric de Girona.
Perdona, has dit els radicals de dins la Diputació?
Sí, no, es veu que a principis del segle XX n'hi havia, es veu.
Que
ha anat canviant,
no?
Les Diputacions han anat canviant una mica.
Sí, perquè ara el concepte radical...
Dins la Diputació costa d'encaixar. Sí. Només un any després de tornar a treballar de director, tornen a despatxar-lo.
Hòstia, un altre cop, sort que són funcionaris, però què ha fet ara?
Noi, doncs no anar a treballar durant una setmana sense donar cap explicació a ningú.
Clar,
i això que si hagués explicat els motius potser ho haurien entès.
Motius personals?
Bueno, li ha passat una cosa prou greu.
Què?
Resulta que la seva dona ha agafat la filla i totes dues han marxat de casa amb la intenció de no tornar mai més.
Ostres, opa...
En Didac ha quedat ben sol i fet caldo. En poc temps ha perdut dues feines importants i les dues dones de la seva vida.
No, no.
Des d'ara i durant dos anys, fins al 1912, enllaça viatges per França, Itàlia, Suïssa i Anglaterra buscant-se a si mateix i ja de passada atabalant a tothom amb els seus discursos. És un home molt llegit i amb cultura, però també és un pallisses, pedant i egocèntric, que tant pot aixecar passions com provocar que algú li vulgui llançar un tamboret pel cap.
Hòstia, no troba un punt mig allà el senyor, no?
Heu de veure, quan us feu passats ho heu de veure. Se li perd força el rastre durant una bona temporada. Només se sap alguna cosa d'ell pels llibres que va publicant. Per exemple, sabem que l'any 1923 ha de fugir per potes de Roma perquè la policia l'acusa d'haver intentat assassinar Alfons XIII.
Hòstia, home, és gros, això, no?
Sí, home, ja ho deia ell, que era disruptiu.
Sí, sí. Sí.
Se'n va a Nàpols, d'on l'acaben expulsant del país per formar part d'un grup radical d'esquerres.
Un alerta, eh? Altra. Perquè et facin fora de Nàpols l'has de liar bastant gros, eh?
Bastant, perquè en Maradona no l'han pas fer
no!
fora.
No!
Al contrari.
Va marxar solet.
Va marxar sol. En Didac que és un home d'esquerres i un republicà convençut. De fet, només torna a Catalunya quan es proclama la Segona República, l'any 31, i ho fa amb un discurs més polititzat que mai.
Molt bé, molt bona idea. A quin camp de concentració l'envien?
Al de Bram, a prop de Carcassona.
Perfecte.
En surt un cop acabada la Segona Guerra Mundial i ja que li quedava a prop, aprofita per quedar-se a viure a Tolosa, on al cap d'uns anys, quan ja supera la setantena, s'enamora de la Milagros.
Milagros!
70 anys, eh? I trobes l'amor. La Milagros.
És que l'amor no saps mai quan arriba.
No. Milagros, eh? De milagro.
Milagros.
La Milagros és una aragonesa 20 anys més jove que ell, que per fi li torna l'alegria a la vida.
Bé, va que remuntem això, Diego.
Sí, Didac. 6 mesos després de conèixer-la es casa amb ella.
Bé. Ja tocava, és que semblava que havia trepitjat merda.
Doncs mira, al final la vida et recompensa. El temps que passa al costat de la Milagros és el més feliç de la seva vida.
Bé.
Llàstima que sigui breu, perquè en Didac té una embòlia i mor 11 mesos després.
No hem aguantat ni un any, tu.
No, ni un any. L'escriptor, filòsof i psicòleg, tot i tenir una llicenciatura dubtosa, mor amb 78 anys. Deixa una trentena de publicacions, un centenar de polèmiques i un rumor ben estès que assegurava que era més boig ell que molts dels pacients a qui tractava. Diego Ruiz, el voleu veure?
Sí, home, i tant. Yeah!
En Didac, eh? El català, eh?
Didac!
Didac, coita'l!
Didac!
Sí que cara de boig una
sí
mica.
Sí que és veritat que té una mica un ull pipa, eh?
Sí.
És i, veritat que...
I per què arruga tant el diari amb aquesta mà?
Perquè això és molt de nerviós, eh?
Sí, de molt de sí. Nervi.
Ui, 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 tu estàs parlant amb algú.
I té un paper
així?
Sí.
Tanto
que quan agafi un ganivet...
Bona barba, eh? Aquest sí. Tio passaria per qualsevol resident de Gràcia.
Didac Ruiz. Eh?
En fi, és digne d'entrar al búnquer, sí o no, en Didac? El nostre Didac, sí o no? Sí!
Aviam, hi ha gent que ni aixeca la cartolina.
A veure, aixequem cartolines. Verd. Hi ha tres vots en contra, tres persones molt exigents.
Sí. Són els que cridaven Visca Catalunya allà darrere, al final no l'han deixat entrar, eh?
Doncs entra, eh? Fort aplaudiment per Didac Ruiz, que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona nit. A qui has deixat entrar avui?
Doncs mira, gent de Cabanelles, de Terrades i de Barcelona.
Molt bé, perfecte.
Ens han portat melmelada.
Melmelada?
Sí,
de
la
què?
Gent de Terrades.
De Terrades, a veure.
Una melmelada.
De què és aquesta melmelada?
És de Gers.
Ah, qui la fa?
La fa l'Ingrid de l'Olivet del Mas Ferran a Terrades.
Molt bé.
Just abans de l'entrada fa... Això i moltes més coses molt bones.
Fet a mà,
eh?
Les
fan amb Gers del Banyà.
Gers del Banyà?
Amb Gers del Banyà, eh?
Hòstia,
just abans de l'entrada, el fa? Just abans de l'entrada? Has dit? Vale.
Tenen allà l'agrobotiga, allà muntada, tenen l'oli, tenen tot allà, i això ho fa ella ja des de fa temps.
Els Gers, de veritat?
Sí.
Que no sé si n'heu tastat mai,
sí.
Però els Gers de veritat no tenen absolutament res a veure. O sigui, la fruita de supermercat i tot això es nota molt, eh, amb tot,
sí.
Però amb els Gers especialment. Jo tinc uns companys que es diuen Red Passion, que fan també cultiven Gers aquí al Montseny, i vaig anar un dia, el vaig agafar de l'arbust, arrenques allò, i tu menges, i nano...
Oh, sí.
Al·lucines, eh?
Doncs amb aquesta marmelada deus flipar, eh?
Sí,
perquè
sí,
aquí hi ha molt de Gers.
També
tinc una postal.
M'has emportat una postal?
Sí, explica'ns això.
Bé, fa... Abans de la pandèmia...
Sí.
Bueno, estava a Portugal, a Lisboa, i un programa que vareu fer, us van enviar... No sé com va sortir el tema, i vareu dir, envieu postals, que ara la gent envia postals.
Mira, hi ha algú que és a casa, eh? I no suïm ni nosaltres que havíem
llavors,
dit això.
Com que estava allà, us vaig escriure aquesta postal, però clar, com que no tenia l'adreça del búnquer ni res...
Clar, és que també nosaltres... Envia postals, ben macos. Sí.
Però tu poses al búnquer i arriba segur, eh?
Sí. Segur.
El búnquer, Osona, i el de Correus ja s'espavila.
Ja
la vaig, tenir entre els papers, l'altre dia fent endreça la vaig trobar.
Sí, veig que no...
Perquè havia de ser...
No,
i
llavors, no et vas gastar pas ni un cèntim amb el cello, per això. Vull dir que
no, perquè, com que no sabia l'adreça...
Ja, és igual.
Però està escrit en portuguès, eh? Amigos
sí,
del búnquer, visto que pediran de escribir postais, envio vos una de Lisboa, onde vim aprender portuguès.
Carai, quin...
Un abrazo, e como se dice en Portugal, de España, nem bon vento, nem bon casamento.
Això
diuen
a
Portugal.
Això diuen a Portugal.
Sí?
D'Espanya, ni en bon vento, ni en bon casamento. Si més no a Lisboa.
I no estan cada dia allà al Congrés dels Diputats.
Al Congrés dels
Diputats. En Portugal han dicho que no sé...
No, en Portugal no. No, perquè els de Portugal diran, pues me comes el culo, chaval. No sé si es diu això a Portugal.
Una altra cosa, ens ha portat la seva companya una pedra, d'acord?
Una pedra, de Portugal?
No, una pedra de casa seu.
Això ha estat a punt de xutar-ho, quan m'he trobat aquí a terra.
Doncs la seva companya ha dit que li agrada agafar pedres i portar-les.
Li agrada agafar pedres?
Sí, canvio les pedres de lloc. Que és des de casa i he portat una aquí al búnquer.
Ah,
i després agafaré una del búnquer pel camp meu.
Vale.
Déu-n'hi-do, Judit.
Bueno, agafaràs.
Déu-n'hi-do, Judit, que n'he vist al manicomi de Girona, que no fan coses tan estranyes.
No, és el de sal. És el de sal.
El de sal, sí. És veritat, Girona.
Doncs moltes gràcies.
Sal.
Vivaldi.
Mira, t'ho anava a dir.
Sí o no?
Sí.
És per il·lustrar una secció de música clàssica. Ah. Bé, de concert de música clàssica, d'acord?
Teoria, coses.
No és teoria.
Ah, no és teoria, és pràctica. No. Ara arriba el director.
No. És informació que us dono. A veure, ja sabeu que per tocar molts dels instruments que coneixem és necessari utilitzar les dues mans.
Sí.
I també sabeu que la música clàssica, les partitures són molt importants, perquè són peces llargues,
sí.
Modulen, tornen a modular, repeteixen melodia, nova tonalitat, sí. És complicat, d'acord?
Això,
les partitures.
Què passa?
Molt difícil, molt difícil. És molt difícil. No sabem llegir partitures, Neus, no. Vull dir, no
però
bé, no
de saber entendre. Que sí que és complicat i que la gent ho fa.
Home, sí, coi, sí, i tant.
És per aquesta raó que és necessari el girador de pàgines.
Girador de pàgines?
El senyor, la persona que gira el paper a les partitures, que hi ha al faristol.
És veritat, això sempre m'ha tornat molt loco, eh?
Sí.
Vas a un concert de piano,
sí.
I hi ha el pianista i un tio al costat, que jo pensava, què fa? Li porta aigua aquest tio o què?
Està allà assegut i quan arriba el moment... Gira la pàgina.
Hòstia, és a veure, feina, és de responsabilitat, eh?
Home, ja t'ho asseguro jo. Mira, hi ha gent que creu que no cal saber música per girar la partitura.
Bueno, i tant
però,
que s'ha de saber.
Clar, perquè hi ha gent que
fa... L'has de seguir, l'has
sí,
de seguir.
Sí, perquè hi ha vegades que fan com un gest amb el cap, d'en plan, ara pots... Però, de totes maneres, no pots estar tu pendent de... Ara, no. Ara el cap, ara el pedal, ara la mareta.
No, perquè jo he vist pianistes que fan gestos tot el rato.
Sí, és veritat.
Perdona, quin dia hem quedat? Que era el de la pàgina? Un moment.
Clar,
a mi que em picaries l'ullet.
Hòstia.
Clar, hòstia, clar, no. Que ara d'empello girar pàgines.
No.
La feina del que gira la pàgina és anar llegint i anticipar-se una mica al moment de girar la pàgina. Clar, perquè no pot ser ni massa abans ni massa després.
Però... Has de tenir el dit humit, que se t'agafi el paper.
També, això és molt important.
Oh, clar. Clar,
no molt important anar-te'l llepant el dit.
No. Gent amb les mans seques no poden fer-ho.
No. Afortunadament, també haig de dir que els músics han estudiat moltíssim aquella peça i encara que li girin abans o després, ja s'ho sap una mica sí.
Bueno.
És molt necessari saber.
Si estàs jugant tocant el gegant del Pi...
Tin, tin, tin. Que és el que passa amb els que comencen a tocar la guitarra, no sé si ho heu vist mai. Aquella... alguna cançó de... El gegant... Ara balla, i anar canviant tota l'estona d'acords.
Clar, s'han de mirar els dits.
Bueno, un dia es parlava aquí, perquè els guions que imprimim són només d'una cara.
Sí.
I què vas explicar, Peyu?
Bueno, que si has de girar, lies,
clar,
és més fàcil.
Això passa exactament el mateix amb les partitures.
Perquè tu, quan estàs llegint un guió, diguéssim, aquesta pàgina la tens així i ja tens l'altra preparada.
Clar, exacte. Doncs
si
passa,
darrere, no
és exactament el mateix, perquè si no...
Partitura és una cara, és una cara.
Ha de ser una cara.
Sempre.
O, si no, un llibre que hagi d'estar enganxat, igual que els guions, d'acord?
Partitura és només una cara.
Us acosto al vostre, d'acord?
Hosti, que n'aprenem de coses, eh?
Sí,
partitures només a una cara.
Que si no les aprenguéssim, igual també podríem viure, eh? Però vull dir que està bé.
Però vam dir que era divulgació.
Sí, és divulgació.
Bé, però com sabeu tot arreu, a vegades pot haver-hi problemes al moment de girar la pàgina, d'acord? I avui us aporto uns quants, d'acord?
Ja
tenim aquí el primer problema per girar les pàgines. A veure.
Una noia tocant el piano, una altra el violí i giradora de pàgines al piano.
Exacte.
Aviam. Però
s'ha passat,
la partitura ha desaparegut, eh?
La partitura s'ha esculat
per darrere la tapa del piano.
Exacte, li cau el llibre.
On va per allò?
És
una trituradora.
És una trituradora.
Sí.
És el piano, és una trituradora.
No ho sabia.
No, molt complicat.
Deu ser un dels pedals,
sí.
Trinxa paper.
Exacte. No, llavors, clar, per treure aquest paper, per exemple...
Per això hi havia un piano a la seu del Partit Popular.
No era per en Bárcenas.
No era
bueno,
per...
sí que era per en Bárcenas.
A veure, la gent de que ens escolta per la ràdio no deu bé... No. O sigui, no ho sent, la diferència, perquè va seguint tocant la noia
segueix molt professional. Fins i tot la pianista se li escapa una mica el riure.
Sí, no. I al final acaba podent-ho fer, però has de baixar la tapa on tu tens els dits i posar la mà. Molt complicat.
Déu-n'hi-do.
Tenim un altre cas on la noia té molts problemes perquè el violinista s'ha de fer la feina sol, ell, d'acord? O sigui, només és el piano que té girador de pàgina.
El del piano té girador de pàgina
però...
i el del violí,
el del violí no.
Però
no.
El violí també necessita les dues mans.
No sé, això, des d'aquí fem
categories.
Una crida. No ho sé, clar.
A veure, no anem a veure com ho fa el
ara
violinista.
Veureu que, sí, li cauen les partitures al violinista,
ostres.
Ella les va recollir, però és que no acaba aquí el tema. A veure, endavant. Aviam. Violinista.
Ui, papers per terra.
La giradora de pàgines del piano les recull.
Oi.
Mira,
sí que l'ha d'anar llegint.
Sí, vinga, deu estar per aquí més o menys. Bueno, s'entona al seu lloc. I ara, Peyu, si ho avances al minut 1:46,
sí,
aproximadament,
a veure.
Veurem que hi ha més problemes. A veure, endavant, amb el piano.
Gira el piano.
Ep, ara també.
Ara cau la del piano, també.
Ara cau la del piano.
El violín, toquen una altra cançó?
Sí.
L'han mirat d'anar a posar-ho al revés, també.
Ostres, és greu, això.
Problemàtic, eh? És bastant problemàtic.
Sí. Déu-n'hi-do.
Bé, tenim un altre cas on la noia... perdoneu, en el moment que s'hagi la pàgina...
Però està bé perquè els humanitza d'alguna manera, no?
Sí, perquè és veritat que quan fas música clàssica...
És tot molt perfecte, tot molt
d'allò...
Està bé, també.
Sí.
És com el circo, tant que caigui un, sempre és maco.
Sí. Sempre i quan no es faci mal.
Si no es fa mal, si no es fa mal.
Clar, clar, clar. Finalment, no m'ho podria oblidar dels pobres músics que s'han de girar ells mateixos les pàgines, com, per exemple, el violinista que hem vist. En aquest cas, és un home percussionista que es fa una embolica amb les baquetes i les pàgines i acaba tirant el llibre sencer a terra.
Ai, 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 a veure.
Vinga, pàgina. Ep, la pàgina. Ei, la pàgina. Ei, la pàgina. Gira, va. I mira el director. Mira com mira el director. Pobre nano, mira el director volent dir, noi, no he pogut fer res més al respecte.
Amb la baqueta fotuta del llibret per terra, quin desastre, quins nervis. Tot músic que ha de fer servir les dues mans, igualtat de condicions, hauria
sí?
de tenir un girador de
sí.
pàgines.
Prou de mimar el pianista.
Exacte.
Bueno, una mica va, bé, però...
No, una mica... Tots els que han de fer que el del Flaviol no tingui girador de pàgines, vale. Però...
Escolta, que...
Si el del Flaviol ha d'anar a mirar la partitura...
Bé, anem a arreglar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves, Ferrer! El pack per fer una bona calçotada.
Sí, home.
Mongeta seca, allioli, salsa, romesco, salsa per fer... Bueno, per fotre una calçotada.
Fer una calçotada, ja, sí. Però això s'ho endú qui encerti la cançó de la Neus.
En Marc ha sigut el més ràpid. En Marc d'Hostalric. Bueno, com es diu la cançó, Marc?
Estàveu cridant aquí. I ell ha sigut viu i ha dit...
En Marc
Barbie
ha dit...
Girl.
Barbie Girl.
Barbie Girl.
I de quin grup és
Aqua.
Això? Molt bé, maco.
Oh,
sí, senyor. Sí, senyor. Fort aplaudiment per en Marc i per la Neus. El que girava la partitura s'ha desmaiat. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya.
El risc d'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
L'estiu és un bon moment per escoltar podcast.
Comarcal 947. Per recórrer el país, trepitjar el territori.
Ciberseguretat.
Trencar tòpics sense anglicismes.
Els nous oficis digitals.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Els Estats Units és un país de contrastos.
Follow Garriga.
Seguiu-me, que us ho explico.
Reflexionarem sobre el català.
Tenim paraula.
T'agrada algú?
Ara que tens més temps i que te l'administres com vols, escolta podcast.
Aquest estiu, emporta't els podcasts de Catalunya Ràdio. Això és el búnquer.
Oh.
Hola, Bunkers. Sóc en Roger de l'Eixample. Estic veient una pel·li que es diu The Plane. Bueno, Plane.
Plane.
Acaba de començar. I és un... El prota és un tio que és un pilot. I em preguntava si els pilots d'avions, quan pugen a l'avió, l'avió ja el tenen en marxa o són ells que porten unes claus tipus Fiat d'aquelles que has de fotre-la al pany o un mando a distància que quan t'acostes ja obre les portes o el tema del retrovisor si ja el té graduat per ell o algú li fa. I després el tema aquest de les... aquestes coses que porten els ombros, que són com graus militars, les barretes aquestes, que dos són caporal, tres és sergent, com funciona això? Que és almirante o... Perquè jo no veig ningú més a l'avió que en tingui. No, no sé, igual ell és l'únic oficial que hi ha.
Roger, són moltes preguntes.
Moltes preguntes.
Has abusat una mica de
una pregunta per persona, sisplau.
I reflexions, no. A veure, anem per pam. Voleu que
com,
anem per
com pam? S'engega l'avió?
Aquí tenim un tio que ha sigut pilot d'helicòpters.
Sí, senyor. Sí. Joan,
saps alguna cosa d'avions? Si no, cal que digui res.
Passem-li el micròfon en Joan, sisplau.
Sí, sí.
Aviam, qui engega els avions?
No, els avions, hi ha un sol motor que engega tots els altres. Un de més petit, sí. És l'APU, que en diuen.
L'APU, com el del Simpson.
Auxiliar Power Unit.
Hòstia, Joan, quina sort que tenim avui. Som uns garrulos de campionat.
A veure, i com Auxiliar Power Unit.
Com s'engega l'APU? Com s'engega l'APU?
Ja està. Normalment porten un carro que enxufen l'avió.
Vale.
I amb aquest, és un generador, diguéssim, que engega aquesta petita turbina.
Però té una clau o algo. Algú ha de tenir una clau.
És un camionet, sí, que va. És un camionet.
El que va amb clau és el camionet.
D'acord.
Que engega l'APU.
I això el té el conductor del camionet. Que té més poder que el pilot de l'avió. Ah,
si jo no engego l'avió...
Sense aquest tio, sí. Que igual és un tio que es diu José.
Ah, tens...
Si no creo quiero encender...
Si yo no lo enciendo, et quedes al pilot.
El pilot està venut, doncs, clar. Sense l'APU.
Sense l'APU no es pot
I
fer res.
I el camionet serveix per tots els tipus de...
Sols el generador, que és, diguéssim, de corrent.
És universal, això. Això pot engegar qualsevol avió.
Sí.
Val.
Està bé.
Vale. Llavors el pilot arriba allà...
En principi els avions tenen bateries que podrien engegar-se per ells mateixos.
Ah, ep, al tanto.
Però no es fan servir, o normalment no es fan servir, perquè s'avenen avall i val molta pasta.
Clar.
Va, aquest camionet va, diguéssim, per allà, enxufant els avions.
Hola, i per què no surt mai això a les pel·lícules? Hola!
Però tu, ara... Un moment, Joan, que la desconeixença és molt gran. Un avió que t'ha fet Madrid-Londres i para a Londres. I fins demà no té un altre vol. Això deu passar, no?
Sí.
Llavors, a la nit, algú és l'últim de tancar-ho tot.
Si ha de pernoctar l'avió, ho solen tancar tot. Però, per exemple, si van a... És un vol amb escala,
sí.
Ja us ho dic, hi ha un motor petit, que és el que fa engegar les altres turbines.
Vale.
Aquell el deixen engegat,
vale.
Que és el que en principi donen corrent a l'aire condicionat...
A tot això, vale. Aquell queda encès.
Aquell queda encès si és un...
Llavors, si han de dormir, sí que hi ha un tio que tanca allò.
Sí, si l'avió queda tancat, es tanca tot.
I la porta té clau, també, de l'avió. Té una clau, no? Ah, no?
Bueno,
tu si trobes un avió per cata...
Sí, però si no el pots engegar, si no tens l'APU...
Però pots passar la nit a dins, si vols.
Per un hipotècnic cas, imagineu que tenen un accident i que algú no troba la clau.
Clar. Això no és mala idea.
La clau tenen allà dins, allò, i tant sortir, i tant,
allò. No se n'és.
Qui havia d'agafar la clau?
Es va haver deixat i estan als Andes, embarrancat l'avió allà.
No, l'avió no té clau, eh?
I jo tinc una altra pregunta.
Endavant.
Si el viatge és molt llarg i has d'anar a Argentina, per exemple, si està més estona el senyor del camionet, o només si està...
No, és només per arrencar. No,
és només arrencar i ja està, eh?
El camionet petit és només per donar corrent
ja
per engegar el motor petit.
D'acord.
Que aquest petit serà el que engegarà els grossos.
Ja està, ja està. Quantes coses hem après avui?
Bueno,
l'avió crec que no té retrovisors.
No de...
No, bueno, no ho sé, si ve algú per darrere, què has de carregar?
En Joan ens ho dirà.
Els caces de combat tenen retrovisors.
Tenen retrovisors.
Ah, està bé.
Home, és útil saber si ve un nazi per darrere.
Per si portes el gosset al maletero.
Clar.
Anar-lo controlant.
Cuqui!
I de
felicitat. Durant la Primera Guerra Mundial, els avions, es veu que tiraven també totxanes per la finestra, els pilots mateixos, es veu que sí. I llavors, què passava? Que hi havia l'hèlice i a vegades els hi tornava la totxana.
Bueno,
que no no era gaire bona idea.
Això ha passat sempre amb, sí, amb cotxe amb els escopits.
Ah, exacte. Vull dir que, no sé, en aquest cas els retrovisors no calien, però... Sí, sí, sí.
N'hi ha voltant, tu.
Interessantíssim.
I... Molt bé. L'helicòpter com s'engega?
L'helicòpter sí que té clar.
Amb el motor petit que engeguen els avions grossos...
Ja estem, sí, bé.
Ho fa tot!
Aquest motor petit sol ser una turbina d'helicòpter.
Oh. Fixa't.
Però llavors tu, helicòpter, tu no tens un tio que ve a engegar-te l'helicòpter. No, tu no, tinc tu, el teu helicòpter?
Tinc el camionet.
Ah, tu vens amb el camionet,
també. És el noi del camionet.
Però el camionet, a veure, el mateix.
Sí, és el mateix, el mateix. L'apo.
Té un camionet, aquest.
L'apo.
Mira, escolta, aviam si té molta feina, aquest de...
El de l'apo.
És una bona feina,
és el que remena la Síria des de l'aeroport del Prat.
Oh, mira, és pilot, m'és igual. Aquell és el del camionet petit. Jo vaig a per aquest, home.
Molt bé.
Una salutació a tots els apos que ens escolten.
Sí.
Dels diferents aeroports del món.
Bravo.
Si el búnquer no surt millor, és perquè els nostres recursos són limitats.
Som els que som.
Som els que som. I fem el que podem. És l'eslògan del búnquer, eh?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez, la Neu Rossell i l'equip tècnic que fa el que bonament pot.
Hola, molt bones, búnquerres. Aquesta és una pregunta per la Neus. Neus, tu quan la manera que tens de parlar, la manera que tens de riure, la manera que tens d'emocionar-te és com molt enèrgica, no? Transmet molta energia, moltíssima, no? La meva pregunta és, tu no catxes mai? I després, jo tinc un amic de feina, en Sergio, aquest tio és el tio més lent del món. Sort que no és bomber, perquè estarien dos cremats. O sigui, quan rius, veus com se li van tensant els músculs de la cara i els llavis li van fent un somriure. Volia preguntar també si tens algun amic o amiga així i què passa quan els ajunteu tots dos. Apa, enhorabona pel programa i puta Espanya.
Ostres, m'agradaria tenir un amic que anés rient a poc a poc.
Hi ha gent. Sí que és veritat que tu, Neus, tens un ritme vital alt, diguem.
Sí, però després s'esgota ràpid, eh?
Sí?
De cop, hi ha molta son, la cara canvia.
Ah, sí?
Sí, és una cosa espectacular.
Això li passa a un border collie que tinc jo.
Ah!
Molt enèrgic, molt espitós, sí, tal, sí. I li fas una carícia i s'adorm, de cop.
Ja està.
Hòstia, com pot
ser? A mi no em cal ni carícia, de cop canvia la cara.
Pam.
I ja està, i més som nota, eh? Vull dir, tenim un testimoni que de cop... Té molta sort.
Hi ha una hora del dia que de cop...
Rima vital de la mussaranya, una mica.
La mussaranya...
La mussaranya va fent petits sons de com de 10...
Microsons.
Microsons, 10-15 segons... Minut a tope, 10-15 sí? segons dormir, llavors un minut a tope...
Hi ha humans que ho fan, això, eh?
Sí. Bueno, n'hi ha que el son el fan de més rato, per
també,
recuperar.
També.
Però sí, els microsons... Sí. No, la Neus esgota tota l'energia de la bateria,
pam, i ja
llavors
està.
Cau, morta, ja no s'hi pot fer res.
Però a la vida, què?
No, millor això que aquesta gent que van tan a poc a poc.
No, perquè s'estan reservant. S'estan reservant per què?
Per què? Per anar a dormir després?
Per si ve una guerra mundial.
No,
tampoc farà
res. Millor de dia estar enèrgic i de nit anar a dormir. Jo ho veig tot molt normal.
Sí.
Ho veig fantàstic, jo.
Si no treballes de nit, sí.
Sí, no.
Ja prou, no és prou. És prou de nit que treballem, ja.
Sí. Bueno, ara aquest any una mica més d'hora, de 9 a 10.
Sí, no, encara.
Ja m'haureu notat amb la cara, que estic més
espessa. Sí, estàs més enèrgic. Tu quan acabes el programa, a les 10 de la nit,
sí,
ja te'n vas a dormir, de pet?
Ah, sí, pet, sí, no tinc ni temps de llegir, eh? Dormir.
Pam, morta.
Sí.
Hi ha gent que té molta... Jo em costa... S'han de donar molts factors perquè pugui dormir bé.
Ah, sí?
Sí.
No, home, no, Peyu.
Sí,
no et mediquis, eh?
No, això no.
Sí que no, eh? Prendre coses per dormir sí que no, eh?
No.
Que això enganxa molt, eh?
No, feu com la meva mare, que se dormia al sofà. I llavors despertava... Ai, no m'he pres la pastilla per dormir.
Home!
Home, no. Roser, no.
Home.
Roser.
Sí, sisplau. No, et costa dormir? Et costa molt dormir?
Els condicionants han de ser bons. Si estic cansat, no hi ha llum a l'habitació...
Ah, és que la llum
molt
també.
No. I llavors dormo bé. Però la meva xicota, que agafes el cotxe i encara no ha tancat la porta i està dormint al seient del costat...
Ja. Sort que és al costat i no és ella la que condueix.
Sí,
també,
per sort.
Un punt que s'ha de tenir en compte.
Hi ha gent que el cotxe queda enfregits de seguida.
Sí, és veritat.
Gent que té facilitat per dormir en molts puestos, que sembla impossible dormir-se i poden fer-ho, eh?
Sí.
Els felicito, de veritat, enhorabona. Els envejo.
Llavors, la gent que dorm bé entenc que tenen més bons somnis.
No ho sé.
Deixarem obert.
Deixem aquesta carpeta.
Ho hem de deixar obert perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Yep.
A veure, què ha passat? Atenció, se'ns acaba d'informar que el ple del Congrés acaba d'aprovar la reforma de les pensions,
sí?
La qual eleva fins als 67 anys la jubilació.
No! No!
Ara que no...
Fuera!
No, i que, escolta, hi ha gent que els agrada treballar, deixem-los, no?
Que treballin, doncs que treballin, si volen.
La reforma, que també amplia el període de càlcul de les pensions, ha tirat endavant amb els vots del PSOE i Convergència i Unió i dona un respir a Zapatero, que com a líder de l'executiu havia rebut fortes pressions per part de la Unió Europea i dels mercats per aprovar la reforma. Els sindicats s'hi han mostrat contraris.
No fotis.
Hòstia, és una putada, eh? M'hi quedava molt poquet, ja. Fins als 67, doncs, a treballar, canalla. Nosaltres hi tornarem a treballar demà a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.